I a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes. 21 de juliol, 29 graus de temperatura, molt ben acompanyada. En este cas, estic tots els dies ben acompanyada. Tinc que dir-li a tots vostès, a tots vosaltres, que tots els dies estic ben acompanyada, però teniu que entendre que quan està Montse així en mi, pues jo estic pues més ben acompanyada, si cal. Molt bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia, Susana. Bon dia, Maria. Bon dia a tots.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia, això de 29 graus, ai, així estem com titos, eh?
Estem a 18. No.
Perdó, la cadira està temblant, l'estic tocant i està molt freda.
Tremola
la cadira i jo.
Pues avui és dia de playa, anem a la playa i...
Que bé, bueno, seria clar, això,
no?
Eh?
Claro, anem a la playa i prendre el sol, cuidado, perquè... Ja sabem
no,
que...
tu cuidado en la resaca, però bueno, no recordem allò. Anem a...
Me vaig quedar com... i dic, la resaca?
Sí, és que com estava recordant a totes les discoteques, claro, que anàveu, ara claro. Tens resaca de pensar-ho.
No, resaca no. Estàvem recordant que anàvem a Flamingos, que anàvem a Yucas, que anàvem a UFOs, a Càssim, anàvem a tots aquests puestos que...
I que Bois era lo más.
Que Bois així era lo más, home, perquè era del nostre poble. Flamingos i Bois així era lo más.
I després hem recordat aquelles companyeres que ens trobem també del col·legi i que totes pensem lo mateix, perquè això és fort, eh? Totes pensem, ui, la meva companyera, pues jo estic millor que ella. Jo penso que tots pensem lo mateix, eh? I ella deu de pensar exactament igual que tu.
Bueno, cada un... Però, bueno.
I després, quan veus a aquestes persones, que, bueno, a aquests grups que han...
Lo millor és el sopar de,
que han eixit,
de classe.
Bueno, això també és molt bo, no? Este també és molt bo, però...
I els grups? I aquell era el més guapo de la classe. I està horrible.
No, està calvo. No, lo bo és quan... Està calvo.
Bueno, ara ja quasi que no, eh? Perquè se'n van i se fiquen... se operen i se fiquen
sí, se'n van a Turquia, no?
A Turquia i fan el viatge de Turquia.
Bueno, però... això és algo que Maria...
Els sopars de 25 anys són...
Encara, Maria encara no pot parlar d'això.
Però... I no vull parlar d'això, però... Ja també t'ho no.
Que t'ha plegat, ja
plegat. Tranquil·la, que parlaràs, és dir, parlaràs. Sí. Montse, però...
Dime, Susana.
Estos... A veure, tu, este Miguel Bosé...
Ui! M'agradava molt.
Que ara el veus, dius, Dios, este és el Miguel Bosé. Que... No. Estos grups, en estos, sobretot, totes mos fijaven en el mateix, i era el que sí. Cantava, perquè, claro, bueno, jo, no sé, sí. Si tu te fijaves en la bateria o en el de la guitarra.
Ui, a mi m'agradava molt un grup que, així, no el coneixia, bueno, del meu grup no el coneixia ningú, i era Europe, i després U2, bueno... Polis, també.
Sí, sí, però...
Jo m'agrada molt...
Ara, quan ixen, quan diuen allò de... S'ajunten per fer una gira i dius...
Mai!
No! Jo no!
Sí, sí.
Que me l'han canviat!
Sí.
Bueno, a veure... Si
tu Miguel Bosé ja no és Miguel Bosé. El únic que no canvia és Julio Iglesias. I se sempre està igual. I...
Este... Però tu vols dir que el que ve és ell i no és un holograma, no?
Sí.
Que molt seguixen...
És com Jordi Hurtado, no? Que no... Va, la veritat és que Julio està millor que els seus fills, ja que dia. Quasi, quasi.
Sí, sí, però tu i lo sabes.
Tu i lo sabes. Sí, ahir vas veure, estem a mitat de juliol i era la meitat de la imatge de Julio Iglesias.
Sí, sí, en un tuit, a mi m'ho van passar també per
No, expliquem-ho, a veure, a mi no me deixeu aixina i els oients
era
que no ho hem vist.
La meitat de la cara de Julio Iglesias i al costat ficava, estem a meitat de juliol.
Ah, claro, era la cara, sí.
Estem a meitat de juliol.
És juliol. Es que la gent ho inventa tot,
La gent ho inventa. I a més era, vos doneu compte que estem, en qualsevol post estem en el mòbil i de cop la gent se riu. I tu ja ho dones com, bueno, pues que és algo normal. Perquè és un meme que els ha arribat o algun missatge i la gent està rient-se.
Jo, sí, jo veig això del TikTok i n'hi ha que per escriure un llibre.
Bueno, però això són coses que ens fan riure perquè, a més, la endosigràcia nostra és de riure-mos i de passar-mos-ho bé, perquè, a més, i tot això hem tingut que... Al final, estar content per lo que ha passat en Brussel·les, és dir, al
final,
més de 450.000 a fondo perdut, en portem 390.000, al final no ens arriba a 150.000 milions d'euros, ojo, que se'n perd les xifres, val? En donen 140.000 milions d'euros. 72 a fondo perdut i 72 que tenim que tornar en interessos. Cuidao, que tindrem que tornar en 72 en interessos. Però el que millor s'ho ha muntat ha sigut el senyor No. Sabeu qui és el senyor No?
No.
El holandès, no?
L'holandès, és que ixe no està conforme en res.
Està sempre en les nostres oracions.
Sí, és que no està conforme en res.
Li diuen el senyor No.
No m'estranya.
Però fija't. O sigui, ha donat el seu consentiment... I ara quan se'n torna als Països Baixos, són els Països Baixos i no és Holanda, ¿vale? Això és com si, bueno, l'ho ha explicat bé diverses persones, no, és com si digueren, d'Espanya digueren, els valencians, bon, anem a València, no, València, no, és Espanya, pues els Països Baixos són els Països Baixos i no és Holanda, el que passa que, claro, el Tinder port tan famós, que està allí i tot el que més. Bueno, pues el que ha fet és, no us preocupeu, hem donat això, tinc el peu damunt del freno, tinc els ombres de negro pendent de que no s'ho gasten el que no s'ho tenen que gastar, i a més, Holanda, perquè tot sí que ha dit Holanda, que era el que més aportava, ara no aportarà tant, perquè aportava més impostos, i és real, de lo que ell cobrava, ojo, en la Unió Europea, que després el que ell cobra per tindre el port que té, que és tan famós, cuidao que mos imprimís a tot el món. Ai. I a més, de que mos imprimís a tot el món, ara tots els barcos que passen per així pagaran més impostos, perquè nosaltres hem donat això, però hem tret molt bona talla. Ojo en el senyor No, que per nosaltres el viurem.
Sí, sí, és un gallito, és el gallito de,
bueno,
el gallo de, del coral.
Mira, el que han fet és que tot el món parlem d'ell ara.
Bueno, sí, i com no hem de parlar d'ell? És dir, com no hem de parlar d'ell? També tenim que pensar que Espanya...
Tindríem que tindre un com ell.
No ha eixit mal lliurada, Espanya, la veritat és que no ha eixit mal lliurada.
Bueno, ara jo estava llegint que en Oxford s'estan fent proves per a la vacuna del Covid-19 i dime, Maria, dime, carinyet.
No res, que això de lo que estaves parlant de la vacuna.
Sí, i que està molt adelantada i que pensen que pot ser que esta sí que mos doni resultats.
Sí,
clar,
que mos doni datos tècnics, Maria.
Sí,
i
penses, tu, Maria.
És dir,
sí.
Ella mos va fer-nos l'exposició i després nosaltres donem opinions.
Jo
tinc
les pinzellades que
puc
llegir.
Sí, és que la vacuna contra el coronavirus que desenvolupa la Universitat Britànica d'Oxford sembla segura i entrena el sistema immunològic. Segons revelen les troballes de les primeres fases de l'estudi divulgat aquest dilluns, durant els assajos clínics realitzats per experts del prestigiós centre, 1,077 voluntaris van mostrar que una injecció els portava a produir anticossos i cèl·lules blanques de la sang que poden combatre el virus. O sigui, que sí que està donant bons resultats aquesta vacuna.
Sí, això és el que jo tenia entès i espero que bueno, que en lo que mos queda d'estiu i entrar en la tardor puguem tindre aquesta vacuna, per lo menos que siguem immunes i que se puga ja desenvolupar i es començar un poc a passar tot aquest caos.
La tardor no, cap a final d'any pot ser, principi de l'altre, però jo crec que, sí, que a la tardor ni somiar-ho, perquè encara estan en els estudis i hi ha que passar molt de temps.
Pues una de les notícies que ha llegit també que en Twitter, bueno, que molt, personalment me l'han enviat, és que en Peníscola, una de les discoteques està infectada, n'hi ha 20 que han donat positiu al Covid-19 i enviar, bueno, així en la població de Vila-real n'hi ha 4. Entonces tota la gent que ha estat en aquesta discoteca estan demanant que passen per fer-se el test.
La província de Castelló ha registrat 17 nous casos de Covid-19 des de l'última actualització i el brot detectat a Peníscola divendres passat ha sumat 9 contagis més i ja afecta un total de 20 persones segons les dades oferides per la Conselleria de Sanitat. A més, en el brot registrat a Gandia s'han notificat 7 nous casos pel que el total de positius ascendís a 77. Salut Pública ha anunciat que realitzarà proves PCR a totes les persones que van a acudir a la discoteca Ébano de Peníscola, on es va detectar el focus del brot, els dies 11, 12 i 13 de juliol. Les proves es realitzaran els dies 21 i 22 de juliol i hauran d'acudir tots els ciutadans que van passar per la discoteca eixos dies. En el total de la comunitat s'han comptabilitzat 171 casos nous des de l'última actualització. Els nous contagis de Covid-19 a Espanya s'eleven als 685 en les últimes 24 hores.
O sigui que en el dia d'ahir i en el dia d'avui s'estan fent aquestes proves per a tota la gent que va assistir a la discoteca Ébano de
Peníscola. Exacte, si algú va anar, té que anar i fer-se la prova.
En Vila-real n'hi ha 4 casos que han donat positius i ara el problema que tenim és en la gent jove que està en recintes tancats i que, bueno, que clar, ara estan dient que si volen tancar els recintes per a que la gent estigui a l'aire lliure i discoteques, pues terrasses i
Gandia ja va tancar aquest cap de setmana tot el seu lloc on està tot l'oci nocturn i ara es suma Múrcia, que avui ja ha decidit que restaurants i zones d'oci se tancaran al públic. Per ara, així Sanitat, la consellera Ana Barceló ha descartat ara per ara tancar les zones.
És que en Barcelona la setmana passada van ser, bueno, se van comptabilitzar 1.000 casos. O sigui,
Catalunya està malament ara mateix.
I si veus les platges com estan tremendes. Sí que és veritat que jo vaig veure una de les panoràmiques àrees que van fer en la comunitat de Valenciana i la veritat és que tot el món estava en quadrets, saps? Tota la franja que cada un tenia i la veritat és que des de dalt hi havia molts colors de, pues de, bueno, de la gent que estava a la platja i se veia que estava molt bé distribuïda.
Sí, diguem que els consistoris ja estan prenent mesures des de l'ús obligatori de mascaretes i l'Ajuntament de Borriana ha reforçat durant el passat cap de setmana l'operatiu organitzat per a controlar l'ús obligatori de màscares decretat per la Generalitat, així com evitar aglomeracions i el consum d'alcohol en la via pública, realitzant inspeccions en els establiments tant d'hostaleria i restauració i fer complir els distanciaments i horaris de tancament, així com les mesures de seguretat. Com a conseqüència, la policia local ha interposat les primeres 4 multes a joves que no portaven la mascareta durant aquest cap de setmana en les zones marítimes, no? Unes infraccions que podrien implicar sancions de fins a 3.000 euros. O sigui, estem parlant...
Jo he estat este cap de setmana en la platja i la veritat és que en els passeus la gent és molt respectuosa, du la mascareta.
El problema dels passejos és per la nit.
Claro, és que
la
és quan
nit
és
quan la gent ja s'altera i ja va de gom a gom, va d'un lloc a un altre i és quan es produeixen aquestes aglomeracions i aquestes infeccions i com la setmana passada van hi haver rumors als xiringuitos de Borriana per possibles infectats que al final no s'ha aconseguit confirmar, pues és,
Sí, jo tinc...
És per això, han tingut cautela.
Tenim notícies locals, rapidetes, perquè 12 i quart són i tenim que saber què ha passat a Artana, que estem pendents de saber què va passar ahir a Artana, la manifestació que hi havia a la façana de la iglesia. Mm-hmm. Continuem.
Sí, seguim així a Vila-real perquè el tradicional concert amb motiu de la festivitat de Sant Jaume que organitza la Regidoria de Tradicions i la Unió Musical La Lira en col·laboració amb la Iglesia Arxipestal es realitzarà enguany complint amb les mesures de prevenció i seguretat sanitària de la nova normalitat. D'aquesta manera, els músics de la Lira, que tradicionalment interpretaven el concert des de l'alt del campanar, acompanyats pel tocs de campanes, realitzaran enguany l'actuació als peus de la torre per a poder mantindre la distància mínima entre persones. Així, l'acte amb motiu de l'antevespre de Sant Jaume realitzarà aquest dijous 23 de juliol a les 10:30 en la plaça de l'Església Arxipestral.
Bona notícia, poquet a poquet van actualitzant-se lo que és... actualitzant-se no, estan reprenent les activitats que tenien que anar fent-se durant en normalitat s'haveren fet durant tot l'any si no haveren passat esta pandèmia. Sí. Alguna coseta més?
A poquet, Susana, jo estava pensant que portem aixina des del mes de març, estem en juliol i la gent...
Bueno, però per lo que esperàvem en març, quan mos van dir tots a casa i cuidao que n'hi ha un bitxo pel carrer que se carrega a les persones i que les, o sigui, perds o te mors o te quedes mal, perquè en realitat els problemes neurològics que han derivat de la gent que s'ha recuperat del Covid no s'estan explicant bé, És a dir, n'hi ha molta gent que està afectada neurològicament pels problemes que han tingut del Covid.
N'hi ha seqüeles, n'hi ha seqüeles.
Per tant, cuidao, prudència... Anem uns minutets a una pauta publicitària i anem a parlar en Artana.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
De uso fundamental, un complemento que no debe faltar, por eso yo voy a recomendar.
I ara, com bé els hem dit antes de la pausa de publicitat, anem a parlar amb Enrique Tena, que és veí d'Artana. Bon dia, Enrique.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Pues un poc preocupats per la situació que s'està vivint en Artana, sobretot per el descontent, per no parlar de festes, sinó parlar de problemes, no?, que s'estan vivint.
Sí.
En este moment,
este es el...
sí, en este moment l'últim que vam saber és que a les 8 de la nit n'hi havia convocat una manifestació. És l'últim que vam poder dir així en la ràdio, per això avui ens posem en contacte amb vostè. Què va passar a nit de la manifestació i hasta on han arribat?
La veritat és que ahir a les 8 de la vesprada va hi haure moltíssima gent, molta part del poble es va volcar en el carrer Major, d'alguna forma fent soroll, una cacerolada amb tambors, fent un poquet de la música, que és la nostra insignia com a valencians i com a valencianes, i va ser també un motor d'injecció d'adrenalina, no? Perquè veiem que hi ha molta gent que està a favor de que es conserve la pedra i sobretot que es considere un poquet el, que es reconsidere l'informe de la conselleria. Vam veure que gent, moltíssima gent va vindre al carrer Major i també gent que diu que no va poder vindre i que diu que això no està d'acord, que no se pot fer el que diu un informe només, que s'ha de tindre en compte la sensibilitat del poble, que al cap i a la fi és el que està demanant l'associació de la pedra i també molts veïns, en aquest cas com jo mateix.
En este cas, va haver representació política d'algun partit d'Artana?
Cap. Això sí que és veritat, vull dir que no va haver cap representació política, òbviament, no per part del partit que governa, ni tampoc per part de l'oposició. En este cas sí que nosaltres volíem que hi haguera més un representant polític, perquè al cap i a la fi nosaltres pensem que els polítics són els que es representen i és que han d'agafar la bandera en moltes coses i sobretot és que han de mediar, perquè l'única obligació, deure i treball dels polítics és mediar i escoltar el que t'agrada i el que no t'agrada, i així no vam tindre cap representació. És veritat que hi ha molta gent que ens diu la seva opinió, que està a favor, que està en contra, que s'ha de comunicar, però no veiem aquest entendiment, no veiem que ningú fique la mà damunt la taula per escoltar i per a parlar.
Mire, vosaltres este matí, bueno, ahir jo també vam intentar posar-nos en contacte amb l'alcalde de Artana, que a més l'alcalde d'Artana, cal recordar als nostres oients, és Enrique Vilar, que és alcalde des del 1999, és dir, que és una persona que coneix el poble pues, pràcticament des de tota la vida, és dir, i n'hi haurà gent que haurà nascut i ja era alcalde este home, no?
Sí.
Ell i no ens ha donat cap declaració. Este matí ho vam tornar a intentar i tampoc ens han donat cap declaració. ¿Vostès han aconseguit des d'ahir parlar en ell?
Jo no vaig a dir el que tu acabes de dir. Reitere el mateix que tu estaves dient. Considere que un alcalde és el representant de tots. És que li voten i és que no li voten. Representa un poble durant els 4 anys o durant els anys que estiga. És veritat que està molts anys durant una legislació en un poble. Això és perfecte, però això també fica... També vol dir que has d'estar sempre atenent als ciutadans. No t'has d'acomodar. És veritat que a nivell global, a nivell estatal, podem arribar a dir que tots sabem que hi ha polítics que s'han acomodat o no acomodar-se. I això no hauria de ser l'actitud dels polítics, considero jo. L'actitud del polític seria, quan hi ha un problema, baixar al carrer i intentar parlar. Però va ser ahir l'única vegada quan estàvem al carrer Major tot el dia i l'alcalde va passar per allí i, evidentment, els veïns li van mostrar la seva increpància, li van mostrar la seva discòrdia, demanant simplement comunicació, i ell una vegada més se reitera en unes paraules que no hi sim, dice quadro, no hi sim de l'informe de la Generalitat, l'informe de la Generalitat. És una cançó que se repetís dia a dia, nit a nit, i d'ahir no hi sim. Aleshores, claro, es pareix el típic villancico de Nadal que estàs ahí, R. No sé, vull dir, considero que són persones, que són adults, que estem defensant el patrimoni local del nostre municipi, que estem simplement valorant altres opcions, que se puga en volta de lluir tapar amb algun revestiment que se vesga la pedra, i l'únic que demanem és això, un poc de comunicació, arribar a algun punt d'acord, però sé que és veritat que per part de les institucions polítiques que representen a l'Ajuntament d'Artana, si vosaltres com a periodistes des de Ràdio Vila-real heu trobat complicacions, nosaltres a peu de carrer ens trobem el mateix.
Enrique, la meva companya Maria té una pregunta que fer-li.
Sí, jo voldria saber si algun dels polítics d'Artana tampoc els ha respaldat. O sigui, el primer edil mos ha contat que no, però voldrien saber si algun representant polític, algun regidor, algú, si s'ha ficat en contacte i ha passat a parlar amb vosaltres.
Enrique, en este sentit se referís a que no siga públicament, perquè com jo preguntaria li diria abans a vostè lo de que si públicament estava en la manifestació, però a nivell privat han tingut algun tipus de conversa en ells?
A nivell privat han sigut converses, però jo diria que són converses d'un tallat i converses del peu de carrer, que passe una persona en el cotxe.
És dir, que vostè no té autorització per a parlar d'aquestes converses, no?
Clar, són converses com... que te diria, converses de barra, de bar, no? No sé com catalogar-les, però la conversa que se vol és una conversa de sentar-se a parlar tranquils, en pausa, i tots amb ganes de col·laborar, però la conversa és de sí, vos apoyem, o demà el ficarem segurament en el pleno. No, si, no veiem cap fruit. A lo millor afortunadament ens equivoquem i demà es tracta en el pleno d'una altra forma, més contundent i més actual, i donar-li la importància que
vostè espera que demà en el ple, vostè espera que demà en el ple se porte?
Home, avui per avui sí que és veritat que ara, per exemple, aquest matí han de començar les obres i els obres se n'han anat, perquè aquest matí estem així també al peu del carrer, vull dir, les obres no considerem, no podem dir que s'han paralitzat, però els obres se n'han anat. Això no vol dir res, vull dir, aquesta vesprada podem vindre més, o no podem vindre d'aquí una setmana. No se sap realment. Sí que és veritat que s'ha fet soroll, s'ha fet ressò, la premsa, vosaltres mateixos, nosaltres tenim, no? Pues estem constantment donant informació i donant contingut. Aleshores, esperem que si la premsa, si Ràdio Vila-real, si la resta de mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana se fan ressò, que també el propi ajuntament d'un municipi de 1.900 habitants, més o menys, també es faci ressò. Suposa que parlaran d'això, com del tema d'actualitat, del coronavirus, de tot el que es rodeja, i espere que parlem d'una discòrdia tan gran com pot ser la problemàtica de què fer en la façana, lluir-la o no lluir-la. Espere que parlen d'això. Suposo, vamos, és la seva obligació, considero jo.
Vostè assistirà al pleno?
No, vull dir, en aquest cas nosaltres de moment encara no ens han dit res del pleno. El pleno sí que reitero que ha sigut una cosa que es agradaria. Alguns han dit que parlaran d'això. Durant el dia d'avui esperem que algú ens convide a comunicar-nos, a parlar, i veurem si el pleno de demà té algun en l'acte algun punt d'estos, perquè recordem que la setmana que ve, el dilluns, per exemple, el Consell Valencià de Cultura trau un informe, un informe que no sabrem què dirà, però nosaltres volem que s'espera l'informe del Consell Valencià de Cultura sobre la façana, què se pot fer o no fer. És veritat, ho sabem, som conscients que és un informe no vinculant, però considerem que els informes s'han d'escoltar i se pot rectificar les coses i, no sé, baixar del burro i en vegades, no? És una expressió que utilitzem molt així, baixar del burro a vegades és el millor moment per a mostrar la valentia i la cordialitat d'un poble. I en aquest cas, pot baixar del burro la Iglesia, la Conselleria, l'Ajuntament, l'Alcalde o qui estiga dalt del burro. Considero jo, però vamos, és una opinió personal, però crec que a molta gent que estigui escoltant la ràdio ara mateix li sonarà familiar.
Vostè acaba de dir que l'informe de la Conselleria hi serà la setmana que ve per poder arribar a un acord. I com van abans els obrers abans d'eixir aquest informe?
No, això vull dir, l'informe és no vinculant i és del Consell Valencià de Cultura. Vull dir, és un informe que és no vinculant, se reiteren en la frase que he dit abans, és l'informe de la Conselleria de Cultura, que l'han fet les tècniques, i és l'informe que avui per avui és l'única potestat que poden a seguir. L'informe de la setmana que ve, que serà el dilluns, és del Consell Valencià de Cultura, que al ser no vinculant, per a ells no té cap tipus d'importància.
Sí, el que passa que si aquest informe que serà el dilluns d'alguna manera deixarà una xicoteta eixida, vostès agarrarien més força, no?
Clar, nosaltres volem simplement que s'espere fins el dilluns, que d'ací el dilluns que hi ha comunicació, que tampoc siga això que diu l'informe del dilluns. Pues si l'informe del dilluns diu bé, nosaltres farem això. No, perquè l'informe no és la llei. Recordem que un informe representa algo a base d'uns criteris, que nosaltres, òbviament, no anem a dir que no estan homologats i que no són científics i que no estan darrere d'unes bases, no? L'informe és una representació d'algo, que no dubte de la professionalitat de qualsevol persona, però esperem escoltar una altra opció, una segona, no?, opinió. I mentrestant dialoguem i conversem, vull dir, és molt de determinar-ho tot, donar tota la conseqüència a un informe, si al cap i a la fi és important i s'ha de tindre en compte. Però abans ha de haver comunicació.
Contemplen la possibilitat de que els que tinguin que baixar del burro siguin vostès?
Nosaltres considerem que estem baix del burro tal volta, sí que a lo millor si estem dalt del burro per a altres persones, sí que se pot baixar del burro. Vull dir, jo m'han ensenyat això, aquest sistema sí que jo conec personalment, si s'ha de baixar, se baixa. Però nosaltres estem demanant que abans que hi hagi comunicació. Baixar del burro sense que ningú parle no és baixar, que tiren del burro, que és diferent.
És dir, no van a convèncer-los, van a continuar la lluita, consideren que tenen dret i seguiran endavant, no?
Al cap i a la fi, el patrimoni el desitja, el crea el poble. El poble també crea la llei. Vull dir, nosaltres també hem d'estar escoltats, almenys només per educació. I insistisc una vegada més, és l'obligació d'un polític, no ens oblidem. Els paguem per això, perquè ens escoltem. El que els agrada i el que no els agrada. Però tot, nosaltres volem i cada vegada més la gent et dona més suport, però tancar una porta més quan duem numeroses portes tancades a la cara, crec que ja aquestes portes s'estan passant un poquet, crec jo.
Quin tipus d'accions faran d'avui a dilluns?
A partir d'avui dimarts, a les 8 també tenim una cacerolada convocada al carrer Major, i la resta de dies, si tot apunta a que seguim en aquesta mecànica, també tindrem aquesta cacerolada a les 8 de la vespre tots els dies, i així estarem també dia i nit, que estem pràcticament tot el dia, com qui diu, a peu de carrer, en el carrer Major, veient la pedra que en qualsevol moment pot lluir-se en els nostres ulls.
La policia local d'Artana, suposa que, clar, se coneixen tots, imaginen 1.900 persones, serà algú de casa també. Quina sensació tenen quan se veuen? Què se diuen?
Sí que hi ha un policia local, van vindre 6 guàrdies civils de fora, bueno, de la comarca, no? de la zona que correspon, a intentar lidiar. És veritat que tant els 6 guàrdies civils hem tingut un bon tracte, ells ens han dit que són neutrals, que no és la seva obligació, no poden ficar-se pel mig, van intentar lidiar, nosaltres ens vam oposar a que començaran aquestes obres, i esperem que aquestes guàrdies civils pues, estiguen allà també a veure, escoltant a totes les parts. Sí que és veritat que el primer moment, a les 10 del matí, quan van veure aquests guàrdies civils, claro, en ple coronavirus, veure tanta gent, van dir, ostres, pensaven que hi havia més feina. Personalment, vull dir, estem en una pandèmia mundial, no? Recordem que encara el virus està pel carrer. Però bueno, la Guàrdia Civil va vindre i avui mateix ha vingut, ha hagut un tracte cordial entre nosaltres i ells, i se n'han anat, i si es tornarem a trobar, pues, però parlarem com a persones que som.
Vostè sap que ells complixen ordres, és dir, l'ordre és consenso, tranquil·litat hasta ara, però el moment en què diguen això s'ha acabat, o no s'ha acabat, però imagina que diguen això s'ha acabat, vostè pensa per un moment la situació que se pot arribar a viure?
Jo espero que no se visca cap situació que tots se puguem imaginar. Està clar que ells sabem, hem de respectar les lleis, el que és la, en aquest cas, és coses de seguretat, però si no hi ha comunicació abans, no sé, i la seguretat crec que perd un poc de sentit, perquè a cap i a la fi són unes quantes persones que estan defensant un patrimoni. No estem tallant una autopista ni coses més agressives que tots hem vist el dia a dia, no? En qualsevol part d'Espanya. Però si hem d'estar ahí, bueno, pues ja arribarem. Però no, esperem que no arribi en aquest moment, però aquesta imatge també la creen dos, el que se fica i el que la consentís. Aleshores, tots sabem moltes coses que hem vist, i per a que passi algo, dos han de jugar a un tablero de joc.
Enrique Tena, moltes gràcies. Vostè està en Artana, està ara un sector de la població involucrat en aquesta situació. Esperem que tot arribi a un bon fi i que tot el món isca tranquil d'esta situació, almenys.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Gràcies també a vosaltres a Vila-real, Poble costat nostre, sempre d'ací d'Artana, i també vos convidem que vingueu a Artana a estiuetjar, que tenim un estiu perfecte, i a veure la façana. Vingueu pronta perquè igual no la veiem lluïda, però bueno, ficant un poquet d'humor, estem convidats tots i a passar bon estiu, sobretot això.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Flequillo recto, moño bajo, coletón. Tu pecardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también.
Maria, una situació més rara, no? Perquè, clar, els veïns del poble volen, però en realitat no estan recolzats per ninguna autoritat. El bisbat, evidentment, no, ell se va a pronunciar-se quan diga que pronunciar-se, és dir... La situació es posarà fea, eh?
La veritat és que és una situació difícil i que costa un poquet inclús d'entendre, no? La posició que s'ha pres, perquè algo que tu estàs veient constantment, que és part del teu poble, que de repente tu vulguen canviar i tu tampoc comprens per què, que forma part de la història del teu poble, jo entenc que també a la part dels veïns.
Clar, el que passa és que això forma part del bisbat, és dir, això és una església. I ells tenen el seu règim dins de,
sí, sí,
de com actuar. Entonces, ahir tindria que haver hagut un consens més des dels despatxos, uh-huh, i no haver-lo tret tan pront al carrer, o almenys és el que jo considero. Perquè, clar, si ens posem en aquella situació de que els guàrdies civils, quan es diuen cuidao, perquè si té que entrar a l'obra, se entra una obra, pues se posarà la cosa fea, prou fea. Uh-huh. I entonces ahí sí que se crea un clima que no volem ningú. És que jo penso que ninguna de les parts vol, eh?
No.
Entonces, intentarem parlar amb les demés parts i que argumenten el per què volen lluir esta façana.
Sí, a més, teníem ja el que ha passat també al campanar de Sorita i de Villahermosa, que sabem que...
També en Zucaina.
En Zucaina, que al final pues, s'ha lluit la façana tal com ens van contar els veïns d'aire de Borriol.
Uh-huh. Jo, de lo que no m'agradaria, lo que me pareix feo, fora que n'hi hagueren maniobres polítiques darrere. És dir, realment anem a ser sincers i ell ha dit que no n'hi ha ningun polític que recolza en aquest sentit. Esperem que això siga de veres i que el que realment se complisca és el que el poble d'Artana vol. En definitiva, diu que no hi ha perill de que caiga ninguna pedra, que no n'hi ha humitats, que era algo també que nosaltres preguntàvem, si se vol lluir la façana per si n'hi ha algun tipus de perill, perquè això sí que estaria justificat. Anirem seguint el cas perquè per això estem, per informar a tots vostès, a tots vosaltres. No sé, si algú té alguna informació i ens la vol fer aplegar, nosaltres encantades de la vida. Saben que tenen el nostre mail, que és direcció@radiovila-real.info. Es poden posar en contacte amb nosaltres o mitjançant les xarxes socials. En qui anem a parlar? Quin pròxim convidat tenim?
Si te pareix bé, anem a parlar amb el senador de Compromís, Carles Mulet, que li hem preguntat per això i mos farà un poquet de reflexió sobre d'aquest tema.
No oblidem que Carles Mulet és senador de Compromís, defen el que és la història dels pobles, defen el que és el patrimoni. A veure ell què pensa d'aquest tema.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Y los pegamoides. B, de Burger Party y Bowie. David Bowie. C, de Costus. D, Divine.
I ara també nosaltres, Carles Mulet, senador nacional per Compromís, i li preguntarem què li pareix això de l'acord que ja s'ha arribat en Brussel·les, quina sensació té ell davant d'aquest acord que tenim. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Antes de preguntar-li sobre això que ens està ocupant aquests dies, aquestes 90 hores de negociació i de més, vull preguntar-li sobre algo que este matí m'he quedat un poc sorpresa i vull que vostè me l'expliqui. Vostè escrivia en un tuit exactament, a més ho feia en castellà, No se dice Holanda ni Cava Valenciano, se dice Países Bajos i Altos del Levante.
Sí, sí, no, un poc de els tuits són això, no? Un poc un clau d'humor, fer un repàs de l'actualitat, no? I en aquest cas recordem que portàvem molts dies lo que era els Països Baixos en el focus mediàtic per la seva negativa, no? A aplicar aquestes propostes i aquestes mesures que la majoria de països europeus estaven exigint per així de la Covid. I tenim un error comú, és atribuir a lo que són els Països Baixos el nom d'Holanda. Holanda és únicament una regió dels Països Baixos, és com si li diguéssim País Valencià o Catalunya a Espanya, no? Recordem això, que els Països Baixos és la denominació oficial que té, i poc fent també la broma, també ha tingut una polèmica perquè el Cava Valencià, a partir d'ara, per una decisió que no compartís pràcticament ningú, se dirà Altos de Levante, i això ha creat molt de renou, no? Molt de rebombori, i aquesta denominació que a molta gent no li acaba de quadrar, no? Que el Cava Valencià s'acaba dient Altos de Levante, en tot el que això comporta, no? D'una imatge un poc centralista que tenim sempre de l'Estat, a un Cava que sempre que es porta a bona part d'Europa, i aquesta denominació, no? En tot que la broma, no? Entre els baixos i els altos.
Sí, en este cas s'ha donat poca divulgació de com s'ha arribat a este nom. És veritat que els mitjans de comunicació no s'ha fet massa ressort. Suposa que per la disconformitat, no? Entre les parts.
Sí, no, i a més, bueno, també entenem que la producció de cava a les comarques de Castelló és molt, molt limitada i molt simbòlica, i així no hi ha aquesta polèmica, no? Així tenim que lamentar, per exemple, que el que és la IGP, la Indicació Geogràfica Protegida dels Vins de Castelló, s'ha quedat fora de les ajudes dels Ministeris d'Agricultura, que sí que rebran el que són les denominacions d'origen, no? Per tant, així estem en una altra problemàtica, no? Entenem que en Castelló això ha sigut un tema polèmic, però en altres comarques valencianes on sí que hi ha producció de cava, sí que és una denominació un poc que no s'acaba d'entendre, no?
Què li ha paregut a Compromís a l'acord que s'ha arribat en Brussel·les per eixir d'esta pandèmia que ens afecta a tots?
Bé, poc es trinque guiar per el que són els titulars i les notícies, no? Perquè l'acord en si encara no l'ha pogut veure, però sembla que no és del tot roïn, no? Que és prou positiu, perquè a fi al cap no s'acaben de complir totes les expectatives, però sí que són bones, no? Hi ha un acord sense precedents i més després d'aquest de temor que teníem moltíssima gent, no? De que la Unió Europea no pogués superar el seu sentit, no? Que se quedara un poc desdibuixada, no? La funció que tenia la Unió Europea quan tots els països necessiten més aquest tipus de resposta per part d'aquest organisme comú, no? I pensem que, bueno, que les dades que estan donant-se són positives, no? De que l'estat espanyol rebrà 140.000 milions d'euros, dels quals 72.700 són ajudes directes, no? Ajudes a fons perdut. Això són quantitats molt, molt importants i entenem que la Unió Europea no tenia altra eixida que això, no? Si no, entre tots, no s'ajudàvem i no buscàvem la solució al que estem patint, no tenia sentit continuar en una Unió Europea que havia perdut, no? Aquest esperit de cooperació entre els països.
Vostè està mirant la part positiva. Si em deixa, jo li recorde que la tramitada l'haurem de tornar i a més aquestes inversions estarà tot el món vigilant, el que parlen dels països rurals, vigilant en què s'emplea aquests diners, és a dir, estarem fiscalitzats i a més ens demanen que fem reformes dins dels nostres països.
Sí, però tot també, ara no podem dir el que són les notícies sense saber que és el document en Xina. Seria un canvi de paradigma important en la Unió Europea, no? Perquè abans, sobretot, teníem aquest tema d'Alemanya exigint els retalls i exigint l'austeritat, i ara aquestes reformes que s'esparren estan parlant de coses molt, molt diferents, no? De garantir l'estat de drets, quan hi ha països com Polònia o Hongria que suspenen sistemàticament, no? Mm-hmm. Estan parlant de transició ecològica, que és una cosa que fins ara tampoc s'hi parlava en la Unió Europea, no? Per tant, entenem que sí que són passos importants, i realment els diners s'han de controlar i no se poden gastar alegrement i ha de haver un mínim senderi, no? Però la part positiva és que sí que estem avançant cap a una Unió fiscal, encara que siguin passos xicotets, perquè no és possible que hi haguem països que siguin paraïsos fiscals, que siguin que després posen els majors impediments per aprovar aquest tipus de mesures i que nosaltres estiguem pagant aquesta competència desleal, no? Aquest dumping fiscal que s'ha produït. Per tant, sí, òbviament, s'hauran de tornar aquests diners. No queda molt clar en quines condicions se tornen. Mm. No estem parlant d'uns fons que s'hauran de invertir en l'estat espanyol durant 6 anys i únicament la part que són fons ajudes a fons perdut i és important, són 72.000 milions d'euros, que això són molts diners.
Quan parlem dels països frugals en aquest moment, tot el món ja sap el que vol dir austeritat, que són persones responsables a l'hora de gastar els seus diners, invertir bé, és dir, no tindre mal gasto. Ho hem comprat tots perquè, clar, primer fa uns anys es van vendre lo dels PICs, lo dels països PICs, ho vam comprar i ara estem comprant lo dels països frugals, no?
Però clar, però és un poc el que està passant també a l'estat espanyol, no? Perquè diuen que la nostra comunitat, per exemple, perquè s'exigís a la nostra comunitat eliminar impostos que altres comunitats no tenen? Pues perquè hi ha comunitats com Madrid, que és un paraís fiscal, és una comunitat que se permet el luxe de tindre els impostos més baixos, provoca que empreses que estan produint així, que estan tirant a treballar així, tributen en Madrid, i això els permet abaixar impostos. I el que fa és descapitalitzar la teva comunitat autònoma. I això passa a nivell europeu. Uh-huh. Perquè Google, IKEA, Amazon, aquestes companyies que treballen així, que tienen empleados y están tributando en Holanda. Pues se me parece, hombre, que se permite, ¿no? Y se hace dumping fiscal. El que hauríem d'acabar també és en això, no? I són aquestes coses que, com comentàvem, lo del PIG, no? Abans, fa un any, érem els països del sud, eren un poc els apestats d'Europa. I era Alemanya el que ho tirava encara, no? I Alemanya ha pres la lliçó, no? Que o desteixin tots, o per a la seva economia tampoc no pot tirar endavant si se deixa arrere països grans com el nostre, o com Itàlia, o països potents, no? Per tant, aquest mantra de l'austericisme Abans era que no podíem gastar, que teníem un techo de gasto, que això ja ha desaparegut de la majoria de països, no?
Però són fàcils. Són fàcils de comprar coses, és dir, ara comprem lo dels països frugals, quan en definitiva no és cert, tindríem que explicar exactament quin tipus de... com ells manegen els impostos, com ho cobren, quines irregularitats estan cometent, conforme ara vostè està dient.
Clar, això són mantres d'estos que pareixen veritats absolutes, però que després es demostren que són mentides. I recordem, això són països d'una població molt xicoteta, d'unes condicions econòmiques que es permeten viure d'una altra manera, però no se pot equiparar, no? La economia d'Holanda, l'economia d'Alemanya, França o l'estat espanyol, que són els que estan dient que no, que per ahir no se pot anar, no? Que si estan en una situació privilegiada és precisament perquè la Unió Europea ha permès aquest tipus de pràctiques de fiscals que l'han convertit a ells en receptors d'uns ingressos econòmics que no produeix aquest país. Per tant, aquests països no poden ser exemples de res. Per això per mi falta anar a una política fiscal més seriosa i que s'evitarà els paraïsos fiscals de la Unió Europea.
En aquest cas, sí que és veritat que Alemanya són a muntó europeistes, volen deixar un bon llegat, i en Alemanya tenim un recolzament en Alemanya i en França, sobretot perquè per voler fer front davant de Rússia, Xina, Estats Units, és a dir, tenim que ser forts en la Unió Europea. Però fijes vostè, resulta que el primer ministre holandès, que a més se li denomina el senyor no, perquè dia que toga no, accedís dels 450, se baixen als 390 per a donar aquestes ajudes sense retorn, però ell se'n torna a casa i li explica als seus lo següent. Si antes Holanda pagava dia a ella més de lo que recibia, ara pagarà menos de lo que recibís i a més anirà a cobrar més impostos a tots els barcos que passen per ahí. Li agrada?
No m'agrada, no? També falta veure quina part d'això és simplement política de campana per contestar els seus i quina és veritat, no? Però sí que un poc això ens ho hem de prendre més seriosament, no? Tots els països europeus, perquè si no això no té cap tipus de viabilitat. El que no pot ser que hi hagi competència deslleial, sobretot en Holanda, no? Quan parlem de per què certs productes, i més parlant del tema agrícola.
Clar, és que si ara parlem dels Països Baixos, és a dir, realment a nosaltres ens afecta molt, perquè...
Moltíssim. Però és també la política que han tingut. Per què molts cargaments de productes agrícoles entren de Rotterdam? Perquè allà hi ha els contra els fitosanitaris que hi ha a el País Valencià. I això també s'ha de posar a fre, no? Si tots som una Unió Europea, té que sepa que les coses importants, i el que així està prohibit, també ha de ser prohibit en Rotterdam. Per què Rotterdam és tan potent? Per això, per la falta de mesures contundents, com sí que tenim. I mentre se continuem alimentant i se doble model o aquest doble model que tenim a la Unió Europea, hi haurà d'això països que se beneficiaran per no fer el que toca. També imagina que serà la pròxima. Sí,
una qüestió que mos toca sí al costat i que jo vull que vostè me doni la seva opinió. Què li pareix el que està passant? Imagines, venim de Brussel·les i mon anem a Artana, sí. Que ens interessa. Encara que siga un poble molt menut, a nosaltres ens interessa. Sí. Què li pareix lo de que està passant en la façana de la Iglesia, que volen lluir-la?
Val. Són temes molt polèmics, no? Són temes que no és el primer cas que passa, però fa pocs mesos va passar exactament el mateix en el campanar de Sucaina, que també havia estat sempre a pedra vista i se va lluir, no? Clar, ahir quan una cosa és que estèticament es pugui aparèixer, jo tampoc no soc tècnic en patrimoni i en cultura, però hem vist en molts pobles, no? La controvèrsia que s'ha generat, no? Quan s'ha hi ha hagut una moda recentment que és treure la pedra, i s'ha tret la pedra en cascs històrics que mai la pedra havia estat vista, perquè era pedra que sempre havia estat encalada. Són els pobles de l'Urs interior, la majoria o és pedra de pedreria de Sabona o és pedra d'esta d'acumulació que històricament les cases es tenien que protegir en capes de calç. S'ha posat de moda treure la pedra, qualsevol poble històric té la pedra a vistes, i això, segons els tècnics, és falsejar la història. Per tant, jo crec que aquest tipus de qüestions, els tècnics són gent que tenen formació i que saben els criteris pel qual no és una qüestió de cabuderia. Jo entenc que són modes que a tots els agrada molt veure la pedra, però segurament històricament ixa església no tingut mai la pedra a vistes. És complicat quan hi ha un tema sentimental i un tema tècnic i la cosa se rebolica tant que hi ha inclús veïns manifestant-se. Jo entenc que tots ho fan de bona voluntat, no? Que els tècnics no ho fan per una qüestió personal ni estètica, sinó el més acord a la història possible, no? I no sé quina solució se podria donar ahir, però sé que és molt complicat.
En este cas, hi hauria que escoltar al poble, hi hauria que escoltar els tècnics, tindrien que anar-se, tindria que judicialitzar la qüestió?
Jo crec que no s'hauria de judicialitzar, i també entenc que hi ha una solució intermitja, que és la que estem escoltant, no? D'aquells elements de valor estètic o patrimonial més important, sí que se podria deixar a la vista, però és que la resta, si tu tapes, no fas de reparèixer, simplement això que quedarà baix. Jo entenc que no aplegar la justícia no és cap camí, perquè qui som, no? La gent que no som experta en matèria va dir com s'ha de restaurar una església. Jo crec que això no té recorregut judicial des de fora, no? Sense també entrar en els detalls. I entenc que això va per modes. Va haver modes fa 100 anys que potser era lluit o tot, era la moda d'estruir la pedra, però bueno, jo crec que mal no li fan cap, ni deixar la pedra a vistes, ni deixar la pedra amagada, no? Segurament li fa més mal deixar la pedra a vistes, perquè són pedres que un tècnic te pot explicar, no? La humitat que això genera, la falta d'aïllament que tenen els edificis, acaben comportant humitat dins d'edificis que abans no en tenien. Això no saben ermites que s'han restaurat i cases que s'han restaurat, i si aïllament natural, si aïllament que tenia tradicional s'han llevat per qüestions estètiques, ho acaba patint la pròpia estructura i el propi edifici. O sigui que jo, a mi també, soc una persona que m'agrada molt la pedra i veig que és molt bonica, però segurament les funcions que han tingut històricament, el tindre la pedra tapada era per algo, no era per una qüestió estètica, sí.
Carles Mulet, senador per Compromís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins un altre dia.
Gràcies per l'interès.
Jota, Joy Ramone, Dar, Kiss, L, Lola Flores, M, Mazinger Z, N, New York Dolls, Ñ, Niñata, O, Operación Bikini, P, Parálisis Permanente, Q, Queen, Drama Queen, Q, Queen, Drama Queen, Q, The Queen, The Drama Queen, Q, The Queen, The Drama Queen. Te tocadas por el Photoshop, Nancy Rubias, enfrentadas a King Kong, descubiertas por Colón, fascinadas por el Autostop.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
La COVID va a acabar en la temporada, pero no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Con ojos raros, ¿será que nunca me ha visto en este disco bar? Diga, ¿a qué ha venido esta noche? ¿Por qué pregunta si me gusta o no bailar?
Ara tenim el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Carlos, jo crec que avui la notícia passa per Europa, no? I és que finalment la Unió Europea ha arribat a un acord històric, no?, a causa del Covid-19. Què ens pots contar d'aquest acord?
Efectivament, jo creo que, bueno, que ha sido, no es a ver para estar eufóricos, pero sí, desde luego, para estar muy contentos, muy contentos y reconocer el trabajo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frente, digamos, a lo que son los países frugales, que, bueno, hay que decirles que se llaman los países rácanos, ¿no? Que no querían las condiciones que estaban pidiendo los gobiernos del sur, como España e Italia,
y Portugal,
Hungría, etcétera, y que, bueno, pues necesitaban una inyección económica tremenda para el tema de la reconstrucción. Aquí yo creo que hay que agradecer también la postura de Alemania y Francia, que se han alineado junto a España e Italia, ¿no? Bueno, pues después de ser la cumbre más larga en la historia de la Unión Europea para tratar temas específicos, pues esta mañana ha habido fumata blanca y se ha conseguido ir al paquete de 750.000 millones para lo que es la reconstrucción de Europa. No se entiende una reconstrucción después de la pandemia del COVID, con la maleza que ha hecho, que ha arrasado por todas partes, todas las economías de todos los países. No se entiende, digo, esa reconstrucción sin la intervención de Europa, ¿no? Y en este sentido, pues España ha conseguido 140.000 millones, 72.000 millones, digamos, que son a fondo perdido. y lógicamente esos miles de millones van a suponer pues una inversión mayor en lo que pueda ser temas como la sanidad, la educación, los propios ERTEs, que lamentablemente si siguen viniendo rebrotes pues habrá que tomar medidas. Y yo creo que hoy podemos estar contentos. En España podemos estar contentos, a pesar de los palos en las ruedas que han estado poniendo los capitanes a posteriores, que en vez de defender conjuntamente la postura de España, parecía como si les supiese mal que hubiésemos conseguido precisamente esas cifras que van a ser esenciales para que este país arranque en lo social, en lo económico y en lo sanitario.
La verdad es que hemos tenido muchas discrepancias, ¿no? Exactamente con cuatro países que no querían ese pacto que finalmente ha sido posible, ¿no? Con Países Bajos a la cabeza de esa unión de que se anteponía al resto de países de la Unión Europea. Finalmente, la Unión revisará nuestro gasto, mirará con lupa dónde va ese dinero no reembolsable.
A ver, habrá pues un aspecto de condicionalidad, pero no se trata de que vengan aquí los hombres de negro como hicieron con la otra crisis. Yo creo que en este sentido la presidenta Merkel, que se le podrá tener ciertas, pero es inteligente, pues en este caso ha hecho valer también su experiencia y desde luego lo que fueron las políticas de restricciones y de austeridad con la crisis anterior fue un total fracaso. A ver, aquí las economías de todos los países europeos son interdependientes unas entre otras. Si yo te compro a ti, tú me compras. Yo te cambio esto por lo otro. Yo tengo estos servicios que te doy a ti a cambio de lo... Y entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo más sencillo, a Alemania también le interesa que España y otros países como España sigan subiendo para arriba, tengan un mayor poder adquisitivo para seguir comprando los Mercedes, los Opels, etcétera. No nos engañemos, eso es así, ¿no? Pero es que, además, con este acuerdo, lo que salimos es absolutamente fortalecidos frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Rusia, etcétera. Claro, de la otra manera, si algún día hay una división, si algún día la Unión Europea desaparece, bueno, pues entraríamos en el juego de las estrategias de los grandes países perteneciendo unos a la influencia de los otros y eso no es bueno para nadie. La Unión Europea, con sus 500 y pico millones de habitantes, tiene que ser un mercado absolutamente fortalecido en todos los sentidos,
sí,
políticamente y comercialmente.
Sí, parece que esta vez hemos estado más avispados que en el 2008.
Pues la verdad es que sí, y vuelvo a repetir que se ha pegado una panzada increíble el presidente Pedro Sánchez, y que lleva muchísimo tiempo hablando de una especie de plan Marshall. Lleva meses, esto no es de ayer ni es de antes de ayer, visitando a los presidentes de los gobiernos europeos, entrevistándose con Macron, entrevistándose con Merkel, entrevistándose con el presidente de Italia, etcétera. Pues bueno, pues todo eso ha sido una labor política y diplomática que al final pues ha tenido premio, ¿no? Y yo creo que en este sentido, vuelvo a repetir, no se trata de euforia, pero sí de estar contentos porque encaramos la recuperación de otra manera. Seguro habían ciertos sectores que estaban pidiendo que los ERTEs pudiesen extenderse incluso más allá del 31 de diciembre. Bueno, pues con estas ayudas, algunos sectores estratégicos verán como sus trabajadores pues van a poder seguir acogidos a lo que puedan ser la extensión de esos ERTEs y que las empresas no se descapitalicen, ¿no? Lógicamente y lamentablemente la situación es grave, es absolutamente grave para todos y siempre habrá quien se quede en el camino. Es muy complicado que todo el mundo pueda salir adelante. Es complicado, pero sí que hay que poner las medidas necesarias, como ahí está el ingreso mínimo vital aprobado y que ya ha empezado a cobrar la gente, para rescatar a aquellas personas más vulnerables y que puedan, por al menos, mantener las mejores condiciones o la mayor dignidad posible en su vida diaria.
Diputado, antes me hablaba usted de los rebrotes, ¿no? Estamos con bastante cautela y bastante preocupados por esos rebrotes que están habiendo en la Comunidad Valenciana. Sí, hace unos días era popular el de Gandía, ¿no? En esa zona de ocio. Ahora nos preocupamos de Peñíscola, y es que en Peñíscola están buscando a todas las personas que estuvieron en una discoteca y que probablemente el foco salga de ahí. Yo imagino que en la Comunidad Valenciana, desde Generalitat, habrá mucha preocupación por esos contagios, ¿no?
Pues lógicamente, claro que hay preocupación en la Comunidad Valenciana y en todo el país en su conjunto. El otro día el doctor Simón lo comentaba, y que, bueno, que hay que frenar como sean los rebrotes, y una manera de frenarlas es la responsabilidad y lo que es la prudencia de todos y cada uno de nosotros, ¿no? En este caso, pues ahora mismo tenemos cuatro puntos, que es Peñíscola, es Càlig, es Burriana y es Castellón, y que, bueno, hay que atajarlos de la mejor manera posible. Sí que hay que resaltar lo que comentaba Ximo Puig precisamente ayer en un tuit, que la Comunidad Valenciana es la comunidad que más rastreadores tiene, en este caso 1.008 rastreadores. Pero no es fácil, no es fácil esa labor, ese trabajo, porque nosotros estamos, digamos, en la media en cuanto a detectar un caso COVID, y sobre todo la gente o las personas con las que se ha relacionado o ha estado conjuntamente celebrando una fiesta, una reunión familiar o cualquier otro tema, para intentar frenarlo. Estamos en la media, y comunidades como Canarias, y afortunadamente, bueno, al ser una isla y estar más cerrada, pues ellos a lo mejor descubren de un posible caso de COVID, pues el que hayan podido estar entre 15, 16 o 20 personas. En nuestro caso, en esa media, estamos entre 7, 8, 9 personas alrededor de esa persona infectada. Uh-huh. Y bueno, se está demostrando que el ocio, lamentablemente, es uno de los las principales causas de contagio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay que recordar a los jóvenes que, por favor, que durante una temporada dejen los botellones, dejen de beber de la misma botella, dejen de compartir la cachimba. Si es preciso, que dejen de salir de copas, que tendrán tiempo, que son jóvenes y tienen mucho camino por delante. Esto, afortunadamente, se tiene que acabar, tardará más o menos, se tiene que acabar. Ahí estamos delante de las investigaciones, precisamente como muy buena noticia, como una gran noticia, de la vacuna de Oxford, que al parecer ya se han hecho las pruebas con humanos y están consiguiendo inmunidad. Tenemos que tener paciencia, nos jugamos mucho todos.
Sí, anteriormente a esta entrevista usted y yo estábamos hablando y me ha comentado en materia política que le han molestado ciertas declaraciones que ha hecho el Partido Popular sobre el Hospital Provincial de Castellón, ¿no? Cuénteme un poquito de qué declaraciones se trata y qué es lo que le ha parecido.
Sí, el Partido Popular, en pocas palabras, viene a decir que, bueno, que ha habido cierta dejadez por parte del gobierno del Botánico con respecto al Provincial. Esos son absolutamente falsedades. Se ve que, bueno, que no tienen otros temas de los que hablar o de los que tocar, ¿no? Durante el primer trimestre del año, la actividad quirúrgica del consorcio aumentó un 9,9% al alcanzar las 1.682 intervenciones. Uh-huh. En especialidades como urología, el incremento se situó en el 77%. En oftalmología fue de un aumento del 24%, en cirugía general del 13,5% y en ginecología el 5,3%. El Hospital Provincial es la joya de la corona. El Hospital Provincial, tanto por parte de la Diputación, tanto por parte de la Consellería de Sanidad, por lo que ella le pueda corresponder, están mimándolo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Hospital Provincial, para que nos demos cuenta de las cantidades que estamos hablando, tiene 600.000 SIPs, 600.000 tarjetas oncológicas. Uh-huh. Prácticamente la oncología solo se hace en el Provincial, en toda la provincia. Y con respecto a la fe, tiene muchísimas más SIPs. en el tema oncológico, cuando la fe es un super hospital, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que tenemos que conseguir es que haya cierta funcionalidad, pues, entre el hospital provincial, el hospital general e incluso el hospital de la Plana, que en ese sentido vamos a salir beneficiados todos los pacientes, absolutamente todos. Y siguiendo dando otras cifras, es que, vamos a ver, durante el COVID, durante el coronavirus, lo que ha hecho el hospital provincial, lo primero que hizo fue proteger a los enfermos oncológicos, precisamente por su vulnerabilidad.
Sí.
Y porque eran las personas que podían infectarse y además pues morir frente a un contagio, ¿no? Y en ese sentido, pues se estuvieron dando quimio y radioterapia pues diariamente entre 400 y 500 pacientes. Cuidado las cifras de las que estamos hablando, ¿eh? Y todo el mundo sabemos cuál es la importancia del hospital provincial. Y en ese sentido, desmentir categóricamente lo que está diciendo el Partido Popular, porque no es verdad.
Bien, diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber hablado con nosotros de estos y muchos otros temas, como siempre, todas las semanas.
Pues muchísimas gracias una vez más a Radio Villarreal.
Ya le he contado que yo bailo y le repito que se me da fenomenal. Oh, deje.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
I ara se n'anem a Borriol i anem a parlar en el ganader Daniel Ramos. Molt bon dia, Daniel.
Molt bon dia, Susana, com va?
Bueno, suposo que preocupats per la situació que n'hi ha en aquest moment en les ganaderies. Suposo que vostè com a ganader, que porta més d'una dècada com a ganader, estarà molt preocupat.
Pues sí, la veritat que estem lo que són més ganaders de la província de Castelló, realment estem molt, molt preocupats, molt uh-huh. preocupats per tot el que ens estan fent, no?, en aquests moments. Uh-huh.
Per això he vist que han creat una associació i vostè és el president. L'associació es diu Unió de Ganaders de Levante, és aixina?
Sí, Unió de Ganaderos de Levante, aixina és. Hem creat una associació. És una associació que està recentment creada per a la defensa dels ganaders de la província de Castelló.
I esta nova llei que han tret, és dir, sabem que han tret una llei que permetís des del 18 de juliol que se puguen celebrar bous al carrer. A vostès això va beneficiar-los? És algo que per a vostès és pecat a minuta? No sé, diguem vostè quina sensació té davant d'esta nova llei que han aprovat per a, i diuen que això farà que se torni a reactivar l'economia.
Això realment, jo te parlo sempre en representació dels ganaders de la província de Castelló. Això realment, amb altres, pues sí, evidentment, quan antes se fique l'activitat en marxa millor, perquè tots els aficionats podran disfrutar en cas que sigui en plaça portàtil de festejos de bous al carrer, però realment això no soluciona el gran problema que tenim, no? Nosaltres, al final, els ganaders no treballem perquè no volem, no treballem a causa d'una pandèmia. Uh-huh. I nosaltres lo que estem reivindicant per activa i per passiva, este tracte desigualitari que tenim, ens estan discriminant total, és una discriminació, la primera discriminació ve des del govern central, després li passa el govern central la pilota a la Generalitat Valenciana. Uh-huh. En la Generalitat Valenciana, com bé sabeu, va néixer una línia d'ajudes. En aquesta línia d'ajudes ho especificava molt clar que a les vaques de ganau brau, a les vaques de ventre de ganau brau, tenien unes ajudes de 60 euros per vaca, que això no deixa de ser una limosna, 60 euros per vaca, però bueno, van eixir unes ajudes publicades, tretes per la conselleria, en la qual teníem unes ajudes de 60 euros per vaca. A la que se donen compte que està que aquesta línia d'ajudes anava destinat al ganau brau, deixen la pàgina bloquejar des del govern de la Generalitat Valenciana, mos bloquegen la pàgina i al dia següent tornen a traure la mateixa línia d'ajudes, però ja excluint-nos a matros els ganaders de brau d'eixes ajudes. Entonces, claro, això és que és una cosa que mos estem fent creus, no? Mos estem fent creus en el sentit de dir com és possible que mos traten aixina quan estem treballant els 365 dies de l'any per a poder cuidar la nostra ganaderia, que al final paguem els mateixos impostos que poden pagar un altre sector i no mos hem d'oblidar mai, no? Que me referís, els festejos de bous al carrer en la Comunitat Valenciana, és que el primer, hi ha un informe fet per la Universitat Facultativa de València, que és que el primer sector és el turisme, però és que el segon sector mou molta quantitat de milions d'euros el que són els festejos de bous al carrer. Però ja no són els milions que pot moure els festejos de bous al carrer o les corregudes de bous, ja no és això. Som la quantitat de famílies que vivim del món del bou i el que no ens podem fer és deixar-nos desprotegits conforme ens estan deixant. No estem treballant a causa del Covid i això, este decret que han aprovat ara, això és dir, no, és que vos deixem treballar per donar-nos menys ajudes, perquè realment esta no és la solució, per a matros esta no és la solució, i damunt de que és per a dir, mira, vos deixem fer això i tindreu menys ajudes, però realment esta no és la solució és que realment se poguera treballar, si no se pot treballar, perquè les mesures de sanitat no permetixen, pues lo que n'hi ha que fer és pues igual que ajuden als altres sectors, pues que ens ajuden a matros. I sobretot en un concepte molt clar, que és el més evident que volem i és el que anem a defendre a capa i espasa. Lo que no volem des d'esta associació és que tinguen que agarrar i llevar cap tipus de subvenció a cap penya, a cap associació, perquè és que al final si tu li estàs llevant les subvencions a les penyes per donar-li als ganaders, estàs també maltratant el bou al carrer o al bou en festejos populars. Per què? Perquè tu a una penya penya no li pot llevar les subvencions. Eixa penya és la que meneja i és la que compra un bou, la que paga una vespre de vaques. Entonces, això no mos pareix bé. O que lleven de la partida pressupostària de l'escola taurina, que lleven X diners per a ajudar-nos als ganaders. No, no, el que volem realment i el que anem a reivindicar i el que anem a tindre ja en aquestes properes reunions que anem a tindre en l'administració, que ja tenim diverses reunions convocades, és el defendre que assignen una nova partida pressupostària com ajuda als ganaders, ara d'immediat per allà. Però és que si això dura molt, ens tindran que ajudar, que és que les vaques i els bous mengen tots els dies, els 365 dies de l'any. Entonces, claro, no pots treballar i damunt de no poder treballar no tens cap tipus d'ajuda. I damunt és que estem, ja t'he dit, supermarginats i super, al final super molt disgustats en el govern, perquè un govern com governa, o en este cas la Generalitat, té que governar per a tots els ciutadans i per a tots els sectors i per a tot el món, no? I en este cas, pues, esta exclusió que ens han fet mos pareix pues lamentable, la veritat.
En definitiva, el que volen és que els contemplen també com un sector que maneja l'economia i que maneja una gran part d'economia i que els traten com cal, no? Que tinguin
ese pressupost. Al final el sector taurí, que ho engloba tot, des de les ambulàncies, el de les barreres, el que munta i desmunta les barreres, me refereixo als ganaders, els aficionats a través de les penyes i de les associacions, me refereixo al final tot el sector taurí, bueno, i tot el que hi conlleva, no? Tot el que això conlleva, perquè al final jo mateix en la meva pròpia ganaderia, doncs bé, així viuen tres famílies i tota la quantitat de gent, i el que al final és un sector en el qual hi ha moltes famílies que estan treballant. Donem-nos compte que en més festejos populars fan de festejos de bous al carrer en tota Espanya és en la província de Castelló, en la comunitat valenciana. Almenys en la província de Castelló, però en la comunitat valenciana és on més festejos fan de bous al carrer. Llavors, el que no ens podem permetir és que ahí tenim les ajudes que han designat des del govern de Navarra als ganaders, que allí n'hi ha 5 o 6 ganaderies, han designat 750.000 euros d'ajudes. En Extremadura han donat inicialment unes ajudes i després, per a tot el que dure la pandèmia, han assignat una partida pressupostària de 18 milions d'euros. Bueno, senyores, així en la comunitat valenciana, on més arraïlat està, on més afició n'hi ha, on més festejos de bous al carrer se fan, i sobretot en la província de Castelló, què fan? Que vostès, els ganaders d'ací de la terra, no els ajuden? A esta raça autòctona de famílies de 3 i 4 generacions que han estat treballant per mantindre la raça de lo que és de les ganaderies autòctones de la comunitat valenciana, vostès amb altres no mos ajuden? I és que, ja t'he dit, que és un tracte totalment discriminatori. I, claro, això és que n'hi ha que actuar, n'hi ha que actuar, i al final pues, anem a actuar a través de lo que és esta associació, que, com bé has dit tu antes, és Unió de Ganaderos de Levante, i ja pues, tenim diverses reunions convocades, i tenim, perquè és que al final el gran problema de tot això és que estos senyors van agarrar un trosset de camí, i cada dia que van agarrar un trosset de camí, al final arribaran hasta el final del camí, i si no actuem, mos quedarem sense camí. Entonces, n'hi ha que tallar-lo ja, i n'hi ha que dir-los que sobretot mos respeten i mos traten per igual que els altres sectors. No volem més, nosaltres no volem cap subvenció, no, volem les mateixes ajudes que poden assignar als altres sectors, que les ajuden, que les assignen també al sector taurí. Ja està englobat a tot el món.
Entenc que quan vostè parla d'estos senyors, deu de ser de la Generalitat, de la part política, que no ha designat aquestes ajudes, perquè sí que me diu...
Evidentment, jo puc dir noms perfectament. Evidentment, la consellera que depenia de les ajudes, en aquest cas, era de Mireia Mollà, i se mos van denegar completament. I claro, és que és un atac més de sectarisme de lo que normalment solen fer estos senyors o estos governs en contra de lo que és el sector taurí i en contra del desprestigi, perquè està molt bé que me referís. Des del govern central les rechacen les ajudes a tot el sector taurí. Li passen la pilota a la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana, igual que les altres comunitats autònomes, ha tingut l'oportunitat de poder ajudar-nos, i li passa la pilota a lo que són les diputacions. I és que al final la diputació està tot molt bé, no? Que un ajuntament d'un poble faci una moció, però si aquesta moció que fa a favor dels ganaders de la província de Castelló, de la comunitat valenciana, després van a la diputació i la diputació no se transforma en ajudes immediates per a que els ganaders... És que n'hi ha gent que ho està passant realment molt, molt, molt mal. És que no n'hi ha cap tipus d'ingrés, però això no és que dir no n'hi ha cap tipus d'ingrés, és que tu a les vaques no es pots enviar a un ERTE, me refereixo, les vaques mengen tots els dies.
Daniel, Es que acaba de decir algo que Borá, es que ens ha donat un poc de risa. M'hosté que disculpar, perquè, claro, quan ha dit lo de enviar-los a un ERTE, és que és cert. Però jo, més enllà d'això, sé que vostè està en l'associació també de ganadors de bous de Lídia. Se troben en el mateix problema a nivell nacional. És dir, només n'hi ha algunes comunitats que estan recolzant-los.
Sí,
tenen el mateix problema polític?
Jo estic dins de la, com a ganader, ara ja te parlo com a ganader, com a persona física, pues no, en moltes comunitats autònomes, no, pues en Andalusia ho estan apoyant, en Extremadura ho estan apoyant, en molts puestos d'Espanya que ho estan apoyant, i evidentment jo crec que...
En tots estos puestos d'Espanya, vostè està dient-me...
Zones... A lo que són les ganaderies. Lo que sí que és veritat que a nivell nacional, a lo que és el sector taurí, lo que no n'hi ha dret ara mateix en estos moments, n'hi ha diverses manifestacions, que a lo que són els professionals dins del sector taurí, com els toreros, banderilleros, picaors, van allí a poder i no des del ministeri, pues no els està atenent. Me referís, lo que no n'hi ha dret és que un home que s'estiga jugant la vida en diferents places, que tingui tres fills, que vaig a demanar ajudes per no tindre treball, ajudes qualsevol entrar dins de qualsevol tipus i que les deneguen només per vindre del sector taurí. Entonces, a nivell nacional, per esta part, lo que és en el sector de la tauromàquia, d'ajuda zero. Però sobre la pregunta que tu m'estàs fent de, a nivell, jo que pertenyeix a la Unió de Criadores de Toros de Lídia, sóc l'únic ganader inscrit en la Unió de la Comunitat Valenciana, pues sí que és veritat que les ganaderies a nivell global de lo que són les comunitats autònomes, a nivell nacional sí que és veritat que en moltes comunitats autònomes estan percibint, no des del govern central, però des de la mateixa comunitat autònoma estan percibint ajudes, però és que així en la Comunitat Valenciana pues no estem percibint res, i així té que actuar ja el president de la Generalitat, té que actuar i té que pegar un colp damunt de la taula i dir, senyores, n'hi ha que ajudar a aquesta gent, no se'ls pot deixar, n'hi ha famílies que estan patint.
Vostè pensa que el president de la Generalitat sí que vol pegar el colp damunt de la taula?
Pues tindrà que al final manifestar-se i tindrà que al final tindrà que ser el moment de dir, senyores, tindrà que veure si ho és, si al final apoye als festejos de bous al carrer i als bous en plaça, o no els apoye, o tindrà que apoyar a la tauromàquia, sí o no, però no estar entre Ares i de Nassau, o estem en un puesto o estem a l'altre, perquè
estes reunions, que vostè ens ha avançat antes que tenen que tindre, és en la Generalitat?
Bueno, són en diferents administracions, estan ara per a convocar-se, encara no te puc dir exactament on serà, però sí, n'hi ha diferents reunions, n'hi haurà potser alguna en la Generalitat i després des de Diputació de Castelló. Nosaltres anem a treballar, n'hi ha molts punts on poder treballar, n'hi ha molt de camí que poder fer, perquè n'hi ha moltes coses que ara estem en el tema de les ajudes per el tema de la pandèmia, però bueno, estem esperant un nou reglament que fa 5 anys que l'estem esperant, que este nou govern va comentar que l'aprovaria i encara està sense aprovar, que aquest reglament, pues bueno, és un reglament que realment, pues se té que aprovar, sí o sí, que se puguen fer festejos i lidiar una novilla per xicolos de l'Escola Taurina de Castelló sense cavalls o una becerrà en els mateixos festejos. I n'hi ha molts punts en els que, després en el tema dels sanejaments o en el tema sanitari, n'hi ha molts punts en els que tenim que treballar en l'administració. Però sí que és veritat que ara, dins de la nostra fulla de ruta, el primer punt que ens han plantejat és el que més falta ens fa, no? Que en aquest cas és el de les ajudes. O fan o fiquen algo en marxa, alguna línia d'ajudes ràpidament, o és que el sector ho passarà molt, molt, molt mal, perquè és que és evident, és que tu al final tens que mantindre tots els dies 400 animals o 300 animals, tots els dies, a pienso, així estem en una zona en la qual no tenim grans dehesses on poden menjar els animals del camp i tenen que menjar a sac, a pienso i a bolsillo, diguem, traient diners del teu bolsillo per poder donar de menjar als teus animals, i és que això o fiquen algun tipus de remei d'immediato o és que és totalment vergonyós, perquè és que al final quan un governa, un govern té que governar per a tots igual, no pot governar a un sí i pels altres no, o esto mejor, esto nos parece mejor, pues para esto sí, esto nos parece peor, pues aquello no. Això és de la forma que esta gent sol governar, de manera sectarista total.
Daniel Ramos, president de la Unió de Ganaders de Levante, espero que tinguen sort, que els escolten i sobretot que, bueno, que comprenguen que aquestes vaques que vostè ha dit no les poden posar en un ERTE.
No, evidentment que no. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat i nosaltres pues, continuarem treballant i sobretot el que no mai perdrem serem tant els aficionats o el món dels festejos de bous al carrer i sobretot els ganaders. El que no mai hem de perdre és la dignitat i el luchar per algo que tradicionalment ha estat tota la vida i tenim que continuar poder defendre-ho perquè les generacions que vinguen detrás ho puguen disfrutar igual que ho hem disfrutat nosaltres.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Igualment, molt bon dia, Susana. Adéu.
Ya es otro café. Di que sí, di que yes. Y puedes engañarme otra vez. Déjate arrastrar. Saltemos juntos al volcán. Déjame pensar en algo que me haga reír. Un corazón de hielo para no sufrir.
Estás a la 92.2 FM.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964 32 20 41. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Carnicería El Conchel. Benipala de Alagüeña. Panceta al punto de sal. Embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
mar se agita. Se me va el catamarán. Crecen las olas, estalla el huracán. Menudo plan. Aumenta el viento, siento pánico.
I ara també volem saber esta llei, esta nova normativa que hi haurà per als bous al carrer, i per això anem a parlar amb el president de la Confederació de Penyes Taurines de bous al carrer de la Comunitat Valenciana, en Vicent Nogueroles. Molt bon dia, Vicent.
Bon dia, què tal?
Demanem disculpes als oients per això que no se té el so, no se sentirà massa d'allò de lo més bé, però és perquè vostè està viatjant cap a Madrid, no?
Sí, sí, així és. Des del treball que tenim en la Federació de Bous al Carrer, pues bueno, també està la representació institucional, i avui és un dia que tenim programades diverses visites i diverses reunions en Madrid, en el Congrés com el Ministeri de Cultura, i ara mateix m'agarres que vaig en l'AVE.
Ja s'ha publicat l'ordre que regula l'autorització i procediments d'autorització dels festeis de bous al carrer en la Comunitat Valenciana. Què ens diu esta nova regulació de la llei?
Pues sí, així és, i bueno, és un que se publica en el decret de bous al carrer dins de la nova situació sanitària que tenim actualment de la nostra Comunitat Valenciana, i bueno, i elevat també en el panorama nacional, en el que ja sabíem el món del bou, que si volíem retomar les activitats tindria que ser d'una manera molt especial, d'una manera que ningú ha conegut mai, perquè realment no va tindre la idiosincràsia, no va tindre la realitat, ni va tindre ixa màgia que té el bou en el carrer, com bé diu el títol. Va ser unes exhibicions recintes tancats per el control de la forma, i més o menys va orientada al tema sanitari, a la salut de les persones, al control d'aforo, a que estiga tot desinfectat, a que les distàncies de seguretat pues se mantinguen. Són tot normes, són tot punts que tindrem que complir i requisits que són necessaris per a actualment poder donar festejos taurinos en la Comunitat Valenciana.
Entonces, ara com veurem aquests espectacles? Diguem, no, hi haurà cadafalls, no hi haurà cadafalls, seran recintes tancats?
En un principi, durant aquests dos mesos, el que queda de juliol i d'agost, el primer escenari que fem picar davant de nosaltres són recintes tancats. Recintes tancats que poden estar constituïts per cadafalls, poden estar constituïts per elements estructurals que deixen un recinte tancat, o per places de bous portàtils o places de bous fixes. Això de lo que consistís i lo que la norma indica és que necessiten tindre controlat l'aforo i no se poden passar de l'aforo màxim que cada situació permetisca. Per tant, els carrers queden anul·lats, però sí que tinc que dir que nosaltres des de la federació el que estem ja treballant, a partir del dilluns estarem a treballar, a partir d'ahir, és per a qui sap en el mes de setembre-octubre de el que pot ocorrir, i a lo millor o millora, perquè no ho sabem, perquè com les autoritats sanitàries no mos diuen i no saben el que va ocorrir d'ací un mes, doncs nosaltres sempre busquem la part positiva, i si d'ací un mes estem millor que estem ara, doncs nosaltres no tinguem la tovalla per a poder recuperar aquests techos, almenys quan tots coneguem el carrer.
És dir, que podem dir ja segur juliol i agost en recintes tancats, en aforo limitat i en totes les mesures de seguretat, i a partir de setembre, en funció de com vagi evolucionant esta pandèmia que tenim en este moment, no?
Sí, sí, així és com a vegades quedem nosaltres en les autoritats actuals, tant en les sanitàries com en emergències, que són la part de l'administració que regula el festejo taurino de bous al carrer. Nosaltres ja estem ficant a treballar en una nova guia que podria ampliar el festeig a lo que és el carrer. Farem igual que l'anterior guia que esperen per si estan tancats. Estem en contacte en tot el sector pino de la Comunitat Valenciana. Tots tenen molt que aportar. Entre tots crearem una altra guia i la oferirem a les autoritats per a que basant-se en aquesta guia, pues ja te dic, puguem recuperar el que tradicionalment se coneix com un festeig de bous al carrer.
Mire, esta llei ha sigut dissabte 18 de juliol. Això vol dir que si haigués dissabte 18 de juliol, totes les poblacions que tindrien festes locals podran almenys els festejos taurins fer-los, no?
Aixina és, aixina és. Des del mateix dissabte a la mateixa hora que se va publicar en esta ordre, a partir d'aquest moment ja se poden, ja és legal de nou realitzar festejos de bous al carrer en la nostra comunitat. Tots els ajuntaments, totes les penyes, totes les entitats que estan disposades a reprendre l'activitat, pues ja podem presentar dins d'un pla que també s'ha baixat de 10 dies hàbil per a la presentació de papers. En això hem negociat en l'administració el que siguin un poquet permissius degut a les circumstàncies excepcionals. La veritat és que per aquesta part l'administració s'està portant molt bé amb nosaltres, han alçat un poc el peu en permissivitat i crec que el pròxim divendres ja tindrem els primers festejos, serà en la província de València, en la localitat de Montcà.
En Montcà. Montcà és la que, d'alguna manera, sentarà un poc el precedent, és dir, veurem què passa, no, en Montcà.
Correcte, correcte. I, a més, fija la responsabilitat que tenim tots els taurinos. Ja no només la penya organitzadora d'aquest festeig, ni el propi poble, el consistori, la gent que va per davant de Montcà, sinó tots els taurinos tenim una responsabilitat molt gran. Nosaltres des de la federació anem a estar allí en un equip de gent per ajudar a l'organització. Té que ser tot perfecte perquè damunt hi ha que tindre en compte que si avui en dia totes les activitats estan mirades en lupa, l'activitat taurina està un poquet més mirada. Sempre som un referent per a vol, per a roïn, però sempre ens van estar controlant més que altres activitats. Per tant, aquest dia en Montcà té que ser tot perfecte per a tornar a demostrar que els taurinos són gent conseqüent, som gent molt responsable i que no mos pren a res.
Quin dia és quan se farà este evento en Montcà?
El pròxim divendres a les 12 de la nit.
Divendres de la setmana que ve, a quina hora?
A les 12 de la nit.
A les 12 de la nit. Vostè sap que en funció de com isca en Montcada tindrà una quantitat de peticions que a lo millor són imprevisibles, no? Perquè la gent anirà animant-se.
Correcte, Xina, això és un efecte dominó. Nosaltres tenim l'esperança i, a més, estem segurs de que una vegada s'inici la temporada en un poble, se van animar el resto de poblacions. El resto d'alcaldes tenen que pegar també un pas avant. Estarà tots els alcaldes de la nostra comunitat han dit que són taurinos i en ells no hi ha ningú tipus de problema. Però ara és el moment de que aquestes paraules que sempre estan dient, pues que les facin efectives, autoritzant festejos i ajudant a les penyes, ajudant a les entitats taurines de cada localitat a reprendre l'activitat. Única i exclusivament per una raó, perquè tenim darrere de nosaltres un sector ganader, un sector empresarial, que només viuen única i exclusivament dels festejos de bous al carrer, i si no hi ha festejos de bous al carrer no tenen ingressos, i per tant es començant a passar una situació molt, molt, molt precària.
Mire, en la reactivació de l'economia, que era el que vostè estava parlant-me i era de lo que vaig a preguntar-li, quan se fa en un recinte tancat, primera pregunta i desconec, li ho dic perquè des del desconeixement, se cobrarà entrar, li és rentable al ganader? Qui correran aquests gastos?
Bueno, pues així n'hi ha diverses opcions. Una d'elles és que la penya, la entitat que ho organitza, pues cobre una entrada. Una entrada a la gent que vull ganar. Una altra opció és que l'organitzador no vulgui cobrar entrada, que l'organitzador disponga dels diners que té disposat per a tot un any de festes i que les invertisca en el muntatge de la plaça i en els animals que van anar a córrer i que la entrada siga lliure. Una altra opció és que siga el propi ajuntament el que correga en tots els gastos i l'entrada també siga lliure. N'hi ha moltes opcions, cada poble serà un món i cada entitat organitzarà com crega oportú este tipo de festejos.
O sea que en esta nueva ley lo que no había, lo que no regulen es la forma de comercializar el evento, ¿no?
No, además no ni a que pedre, eso es algo que desde la federación hemos hecho molt de hincapié. No ni a que pedre l'origen de la festa, l'origen del bou al carrer es una festa altruista, una festa per el poble, una festa del poble, una festa on les penyes la costechen, per lo tant no n'hi ha que eixir-se'n d'aquesta línia. Jo també comprenc que aquella entitat que vulgui organitzar-ho i necessite cobrar d'una entrada per a poder fer front als gastos que puguen haver. Però al mateix temps també respetem a tots aquells que vulguin muntar una plaça per al poble i vulguin deixar-la a la porta oberta.
Vicent, avui a Madrid demanarà moltes coses.
Se supos que sí. Nosotros avui en Madrid, totes les reunions que tenim plantejades tant en el Ministeri de Cultura com en el Congrés de Diputats, on anem a reunir-se en diversos grups polítics, anem a ficar damunt de la taula en la problemàtica de la Comunitat Valenciana. Per què? Perquè anem directament allí i no anem en intermediaris. Perquè realment el món del bou al carrer no el representa ningú en ningun puesto. A nivell nacional no ens representa ningú. Els partits polítics que hi ha en el Congrés tenen que saber de nosaltres. Nosaltres tenim una festa molt específica, una festa puntera en Espanya, més de 9.000 festejos, un impacte econòmic de 300 milions d'euros. Fija't les xifres que t'estic dient. Tot això té que tindre una representativitat. En Madrid ens tenen que sentir. I sobretot aquesta reunió en el Ministeri de Cultura i en el Congrés són importantíssimes per obrir una porta en el Ministeri d'Agricultura. Els ganaderos autòctonos de la Comunitat Valenciana estan passant una situació molt difícil i tenen que sentir-nos, ja que no ens senten en la Comunitat Valenciana, ja que no ens sent la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ja que no ens sent Compromís, que és la que té les competències en agricultura, no volen saber res del món del bou, preferixen que se muiguen les ganaderies autòctones i els animals, pues tindrem que anar a fer-nos en dir a Madrid.
Bueno, Vicent, Boba, una comitiva, està ben representada la comitiva del món del bou?
Bueno, jo crec que sí, sempre estem ben representats on anem. Tinc en compte que és complicat fer estos viatges, perquè nosaltres no... és que representem a la Federació de Bous al Carrer, no vivim d'això. Per lo tant, estos viatges n'hi ha que agarrar hores teues pròpies, n'hi ha que demanar permís en les faenes de cada un de vosaltres i se tenim que costejar estos viatges. Per lo tant, intentem arreglar-ho per a poder escapar-se fent traves, fent cabales per a poder anar. Jo crec que avui va ser una reunió molt... Bueno, avui i demà, perquè tenim dos dies de reunió, va ser molt plena de contingut i esperem vindre molt bones notícies.
Li ha costat molt arribar a tindre aquestes reunions. Ha tingut que tirar de persones a les que li ha tingut que demanar el favor per a que li aconseguin aquestes reunions?
Si te soc sincer, no. Si te soc sincer, no. No és... Tenim una cosa molt positiva, tenim un punt al nostre favor, i és que nosaltres hem treballat sempre des del talent, des de la bona educació, des del consens, des del diàleg, en tots els partits polítics. Nosaltres mai havíem tingut enfrentaments que no crec que siguin beneficiosos avui dia en la festa, ha demanat sempre en la veritat per davant, però en tota l'educació i respecte per a tots. Tots tenen que tindre el respecte. Per tant, en tots els puestos són ben recibits i el contacte que tenim tant en el Ministeri com en el Congrés pues ja és de molts anys. Ja duguem aproximadament 6 anys en el front de la Federació, una relació molt fluida en totes les administracions. Per tant, no, que sóc sincer, no ha sigut difícil.
Vicent Nogueroles, és president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies per haver-nos atès i espero que avui les coses vagin molt bé i que ens conte què és el que ha aconseguit quan torne d'este viatge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Sou la veu de l'afició del bou al carrer i cada minut que ens dediqueu pues, són importantíssims per al futur de la nostra festa.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Mi situación es terrible, yo no sé nadar. Mi situación es urgente, me horroriza el mar. Menudo plan, un tentáculo negro me quiere hundir. Los tiburones me miran, necesito huir. Pero ahora sálvame, que no quiero morir. Oye, sálvame, ven nadando a mí. Sálvame.
Estás a la 92.2 FM.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros, financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial aquí en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Acabe de rebre l'última factura de teléfono y he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta. Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta, me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección.
Me encanta, María, me encanta. ¿Esta va a ser cançó de l'estiu?
Sí, en el 2009 tot el món ballaven Me encanta de les Nancy Rubias.
Me encanta. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Diré tus cosas sin pensar en la basura.
Tu, Susana, eres més de Nancy's o de Barbies?
De Barbies.
De Barbies, veritat, com jo. Però a les Nancy Rubies se lo perdonem, no?
A mi me alucina que Mario Vaquerizo siga sumament feliç, o almenys és el que diu que és, no? Perquè, clar, a qualsevol cosa li trau la part còmica, no?
Sí, 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 la veritat és que és un personatge, no? Que és molt familiar ja a la televisió i a tot el món i, i la veritat, a mi m'encanta.
Perquè la seva dona, Alaska, té aquest aspecte un poc tètric, no? Un poc i s'ha paregut a Morticia, o a mi sempre l'he vist, no? I s'ha paregut. I, sin embargo, ell, encara que pot ser que complisca i també sí. tinga aquesta estètica, no? És una persona molt optimista, o almenys és com jo el veig, no?
Això sí.
Després el nom del grup, de les Nancy Rubias, és dir, és una persona que molt bé, quasi que no mai el pots catalogar ben bé la seva sexualitat, és dir, una persona molt lliure.
Sí, la veritat és que sí, i a més per a molta gent han sigut sempre com un referent, no? Sobretot des de el reality que van fer en MTV, que tota la gent el seguia i sabia el que passava en les seues vides. A més, tu si vas a la seua casa de Madrid, que es veu perfectament on viuen, no? Si tu els toques el timbre, ells baixaven a la seua porta i es feien una foto en tu. Que
sí,
això no ho fa tot el món, eh?
No, però a més ells diuen sempre que com els havia costat molt guanyar-se la vida, sobretot a Mario, ell estava molt per la labor de donar... i se suporta la gent quan ho necessita. M'estan rectificant, la meva amiga, una de les meves amigues, i que sempre m'agrada recordar, la meva amiga Maica, m'està apuntant, acuérdate, nosotros somos de nazis. que sí. Bueno, i a tots vostès, són les 2 del migdia, i a tots vosaltres vos deixem en el nostre company Javi Mata, que el que volen sentir ara són coses de futbol, d'este Villarreal que ens ha donat tantes alegries i que tenen tantes coses que recordar. També tenim que pensar, bueno, que el Castelló este dissabte veurà al final si pot promocionar o no. I també els desitgem tota la bona sort del món, que jo penso que s'ho mereixen. Maria, estic encantada de passar este rato en tu i en les Nancy Rubias, que ens han tingut de fondo i que ho han passat també.
M'alegre. I fins demà i m'encanteu tots.
Demà més i millor, recordeu, a les 12 sí, puntuals, i passarem una estoneta, bueno, quasi res, 2 horetes junts.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar en la basura estar. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Yo soy